diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs, és dijous 20 d'abril del 2023, el dia que el vicepresident del Barça, Juli Guiu, ha parlat a RAC1 del possible retorn de Leo Messi.
Tu creus que a Javier Tebas li interessa que Messi torni a la Lliga Espanyola? Quina seria la resposta?
No, per suposat. Ah. I seria molt burro que no ens ajudés. Si es produís...
Sí, home, sí, entenc.
Aquest acord, ja m'entens.
Si es produís l'opció de poder... abordar el retorn de Leo Messi, apuntava Juli Guiu. Recordem que Tebas ahir en l'assemblea de la Lliga va obrir la porta a la tornada de Messi. De fet, es va mostrar encantat a que tornés Messi a la Lliga Espanyola i al Barça, sempre i quan el club blaugrana faci els deures econòmics i redueixi la massa salarial, que ara mateix, com ja us hem anat insistint, té accedida en més de 200 milions. En temps de tertúlia us explicarem quina és la situació ara mateix de l'operació Messi i quins passos té previst fer el Barça per mirar d'encaixar dins dels paràmetres que obliga la Lliga ara mateix, sobretot per poder fitxar aquest estiu i després per intentar que torni a casa el millor jugador de la història. A més, avui el president Joan Laporta ha viatjat aquest matí a Ljubljana, la capital d'Eslovènia. S'ha vist cara a cara amb el president de la UEFA, Aleksandar Seferin. Un gest més de Laporta, com les bones paraules de l'altre dia a la roda de premsa del Cas Negreira, per millorar les relacions amb el màxim organisme futbolístic europeu i evitar una possible sanció pel Cas Negreira. Una sanció sense poder participar en competicions europees, que ara mateix sembla difícil que la UEFA estigui disposada a complir, perquè si el Barça, en el Cas Negreira, en surt net i sense condemna, la UEFA s'exposa a haver d'indemnitzar de forma milionària al Barça. Per tant, a veure què acaba passant. Però, com a mínim, per si de cas, Joan Laporta s'està movent intel·ligentment entre passadissos per mirar de suavitzar postures i explicar clarament a Seferin cara a cara, com ha fet avui, que tot el que s'ha dit des de Madrid de suposades compres d'àrbitres no té cap base. De fet, no hi ha cap prova que ho pugui sustentar. I parlant de la UEFA i de competicions europees, estem a poc més de 24 hores de les semifinals de la Champions femenina. Aquest dissabte, a 2:15 del migdia, viurem el Chelsea-Barça des de Stamford Bridge amb la Laia Coll, el Gerard Ballera i els comentaris del Marc Andrés. Doncs bé, avui la Laia ha xerrat uns minuts d'aquestes semifinals amb la jugadora del Barça, Mariona Caldentey. D'aquí uns minuts, doncs, aquí el Tu diràs, Mariona Caldentey. L'actualitat del Barça, l'entrevista amb Mariona Caldentey, tot plegat ho comentarem a la nostra taula dels dijous amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. I també recordarem la figura d'una llegenda del Barça dels anys 60, com és Josep Maria Fuster, que avui ens ha deixat. Descansi en pau, evidentment, i molts ànims per la família i amics i per tota la família barcelonista, també, que el recorda. Abans de tot això, ràpidament actualitzarem l'esport que tenim en directe a aquesta hora. Quim Salvador, hola, bona nit.
Hola, Aleix, molt bona nit.
Estàs pendent dels quarts de final de l'Europa League i de la Conference League.
Exactament. A l'Europa League tenim en joc el Ramon Sánchez Izquan, minut 74 de partit, Sevilla 2, Manchester United 0. Per tant, el Sevilla amb gols d'en Nesiri, per cert, aprofitant una pífia clamorosa de Maguire i de De Gea a la primera part, i gol de Veiga a la segona, a l'inici de la segona part, també un anul·lat a Ocampos. El Sevilla està guanyant 2-0 al United i, per tant, té ja gairebé un peu a les semifinals. Recordem, a Manchester van empatar a 2. Avui el partit de tornada, fins ara, està sent molt superior al Sevilla de José Luis Mendilibar al United de Erik ten Hag.
És la seva competició, eh? Li passa una mica com al Real Madrid en els últims anys. A la Champions es transforma, doncs el Sevilla, que està fent una lliga lamentable, es transforma a l'Europa League, una competició que ha guanyat un munt de vegades, i com diu el Quim, peu i mig a les semifinals. Recordo que es trobaria amb el guanyador del Sporting de Portugal, Juventus. Aquesta seria la semi del Sevilla.
Que tenim ara mateix al minut 75 de partit el José Albalade, empat a 1. Amb aquest resultat es classificaria la Juve, que va guanyar el partit d'anada 1-0. Per l'altra banda del quadre, tenim minut 72 a l'Olímpic de Roma, 1-0 de la Roma sobre el Feyenoord, gol d'Spinazzola. Això vol dir eliminatòria empatada. Per tant, si això s'acaba així, aniran a la pròrroga. I a l'altre partit, a minut ja 78, a Bèlgica, Unió Sant Gilois 1, Bayer Leverkusen 3. A l'anada també van empatar 1. Amb aquest resultat ho té gairebé fet el Bayer Leverkusen.
L'equip de Xavi Alonso, el Bayer Leverkusen, que eliminaria el gran miracle d'aquestes competicions europees, d'aquesta temporada, com és l'Unió Saint-Gilloise. En parlàvem dijous passat amb el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, el Lluís Tovar. I el Lluís Tovar és avui en directe al camp de l'Anderlecht, que és on s'està jugant aquest Unió Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen. Ara el mirarem de trucar quan es confirmi l'eliminació del Saint-Gilloise per donar-li ànims i perquè ens expliqui com s'ha viscut aquest partit històric pel Saint-Gilloise contra el Leverkusen. I a la Conference.
A la Conference League tenim ja dos equips classificats per les semifinals. Són la Z Alkmaar, que ha guanyat 2-0 l'Anderlecht i ha superat els belgues a la tanda de penals, perquè el partit d'anada el resultat havia estat idèntic, 2-0, en aquest cas a favor de l'Anderlecht. I també s'ha classificat la Fiorentina, patint moltíssim, i això que l'anada havien guanyat a Polònia el Lech Poznan per 1-4. Doncs bé, el Lech Poznan s'ha arribat a posar 0-3. I per tant eliminatòria empatada, però la Fiorentina ha aconseguit fer 2 gols i per tant certificar la classificació. Tenim en joc aquesta hora, minut 78, Niça 1, Basilea 0, a l'anada van empatar 2, amb aquest resultat es classificaria el Niça, i tenim en joc també West Ham 4, Gent 1, a l'anada van empatar 1, amb el 4-1 el West Ham ja té un peu i mig a les semifinals. Per cert, es mou el marcador precisament a Bèlgica, el quart del Bayer Leverkusen, Saint-Gilloise 1, Bayer Leverkusen 4.
Llàstima el Saint-Gilloise. Era una història molt bonica que avui arribarà al seu final. Gràcies, Quim. Qualsevol novetat ens ho fa saber. Ara cantarem els finals dels partits.
I tant.
Fins ara. I avui també ha estat un dia esportivament parlant intens en el món del bàsquet, com pràcticament cada dia, perquè això és un no parar. Avui han començat ja els play-offs de la Lliga Femenina. Marc Mundet.
Què tal, Àlex? Bona nit.
Bona nit. Sí. Com ha anat?
Ha començat els quarts de final per un costat d'Unió Girona. Ha guanyat de 6, 50-56 en el partit d'anada dels quarts de final al Barça-Sant Feliuenc. Partit trebat, lleig, típic de play-off. En l'altre partit que encara tenim a hores d'ara en joc, som a la recta final a la Seu d'Urgell. El Cedis, que està caient de manera estrepitosa contra el Perfumeries Avenida de Salamanca. Últims segons de partit, que diu la Seu 45, Perfumeries Avenida 92. Falten segons per acabar, s'ha de confirmar el resultat d'aquí uns minuts. La tornada diumenge a Fontajau i al pavelló de Busurc a Salamanca. Es Girona tot bastant obert, amb favoritisme en principi per les gironines. A Salamanca, eliminatòria absolutament sentenciada. Estem esperant acabar de confirmar el resultat final. Mira, s'acaba en aquest mateix moment. Cadí la Seu 45, Perfumeries Avenida 92. Menys 47 per les noies de Jordi Acero, que posen punt i final a la recta de la temporada. I encara un resultat més, Aleix, perquè avui s'ha tancat la 28a jornada a l'ACB i hi havia un partit que ens interessava molt, que és el partit del Betis. L'equip que marca ara mateix el tall del descens a la Lliga Leport ha guanyat, compte, el CUE al Fuenlabrada de 10, 87-77, un partit del qual tant Girona com Manresa n'han estat francament pendent. Ara mateix a la classificació, Girona 14è, 9 victòries, 15è i 16è, Manresa i Granada amb 8, en descens el Betis amb 7. El Fuenlabrada desnonat ja al Pou amb només 4 victòries en el que queda de competició. És qüestió de dies que es confirmi el seu descens a la categoria a l'Alepor, però insisteixo, ara mateix Girona 9 victòries, Manresa i Granada 8, Betis 7.
S'ajusta, sí. Aquesta lluita per la permanència i també s'hi implica el bàsquet Girona de Marc Gasol. Més tard tenim bàsquet també, Mundet,
Sí, senyor, avui amb Ballesteros.
Ho resumim tot plegat, fins ara. I el Godó, ja tenim definits els quarts de final amb tots els favorits, excepte el noruec Casper Ruud, que sorprenentment avui ha perdut a 8ens amb l'argentí Cerúndolo. Carlos Alcaraz continua imparable. Al final del programa ens ho explica l'Albert Bassas, que és el nostre home Godó aquesta setmana. Fins a la 1 de la matinada, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Ja sabeu que aquest Sant Jordi, si no teniu cap pla molt atractiu i us agrada el motor, atenció, perquè el circuit de Barcelona-Catalunya s'hi fan les European Le Mans Series el 22 i 23 d'abril. Podreu gaudir d'espectaculars curses de resistència, de prototips i de GTs. Podreu conèixer els pilots amb la visita al pit lane, passejar pel paddock, també passejar per la graella. Tot això a partir de 10 euros al cap de setmana. T'ho perdràs? European Le Mans Series, al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra les teves entrades a circuit.cat. I worry about you right now. Keep them dreams alive. 20 minuts i les 11. La primera protagonista del Twitter d'avui, ara us ho dèiem, és una jugadora del Barça que es diu Mariona Caldentey. Queden poques hores per l'anada de semifinals de Champions contra el Chelsea. És que el Barça està a dos partits d'una nova final de Champions. I avui en volem parlar amb Mariona Caldentey. De fet, ja tenim la convocatòria. Com que el partit d'anada és dissabte al migdia, avui dijous ja s'ha fet pràcticament tota la jornada prèvia i sabem ja qui viatjarà a Londres. Saludem la Laia Coll un moment. Hola, Laia.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Com és la llista? Hi ha alguna novetat, alguna sorpresa en aquesta combo?
Hi ha novetats. Convocatòria de 26 jugadores. Oshoala i Clàudia Pina han rebut l'alta mèdica. Estaran disponibles per jugar contra el Chelsea aquestes semifinals de la Champions. I, per tant, amb les altes d'Oshoala i Clàudia Pina només queda la infermeria Alexia. I com us hem anat explicant ja al llarg de les últimes setmanes, tot apunta que Alexia reapareixerà dijous de la setmana que ve, just d'aquí una setmana, en la tornada d'aquestes semifinals contra el Chelsea al Camp Nou. A part de les jugadores del primer equip, que ara mateix, excepte Alexia, estan totes sanes, totes disponibles, completen la convocatòria Maria Pérez i Vicky López del filial. Per tant, abans del partit de dissabte, Giraldez haurà de descartar 3 futbolistes, perquè en total la llista són 26 més Alexia. Dic més Alexia perquè la capitana del Barça també ha viatjat avui a Londres per sumar-se en aquesta expedició davant del repte que té l'equip d'aconseguir la classificació per la quarta final de la història del club, la tercera consecutiva per fer pinya amb les seves companyes. I tu ara ho deies, que avui l'equip ja havia estat a Londres, perquè com que el partit és molt aviat, és en un horari no habitual, a 2:15 del migdia, hora de Catalunya, per tant, 2:15 del migdia, hora de Londres, on s'ha viatjat avui, i l'entrenament, en comptes de ser demà a la tarda a Stamford Bridge, serà al matí, serà a 1:00 del migdia, hora catalana, i abans atendran als mitjans el tècnic Jonathan Giraldez i també Lucy Bronze, aprofitant que estarà al seu país, Anglaterra, i segur que generarà una gran expectació. Amb l'equip avui ha viatjat el directiu responsable de la secció, Xavier Puig, i també el director d'esports del club, Xavi Budó. Demà s'hi afegiran la vicepresidenta Elena Fort i també el directiu Aureli Mas. El president Joan Laporta no serà dissabte a Stamford Bridge, un partit on s'espera, de fet, ho podem donar ja per fet, que hi haurà rècord d'assistència en un partit del Chelsea-Stamford Bridge, perquè de moment s'han venut ja més de 25.000 entrades de les 40.000 de capacitat que té l'estadi, i per tant es registrarà un nou rècord en un partit del Chelsea femení. I deixa'm també dir, Aleix, que de cara al Camp Nou, la setmana que ve, que queda ja només una setmana, d'aquí una setmana ja sabrem, esperem poder estar celebrant que el Barça s'ha classificat per la final d'Indoven del 3 de juny, al Camp Nou ja s'han venut més de 55.000 entrades, per tant, molt bon ritme.
I tant, i tant. I queda una setmana en què s'apretarà aquesta venda d'entrades, per tant, estarà realment ple aquest partidàs del Camp Nou de dijous a la tarda de la setmana vinent. Primer, però, el de dissabte al migdia, com deies, a 1:15, hora catalana, ens l'explicareu, Laia, amb el Gerard Ballera i el Marc Andrés.
Sí, exacte, i també amb la Soraya Chou i el Jaume Molló, el Xavi Puig a la transmissió. Ens hi posarem ja a 1:00 del migdia, mitja hora de prèvia, per començar a escalfar motors davant d'aquesta gran cita. Us saludarem en directe des de Londres per explicar-vos tot el que passi en aquest Chelsea-Barça. De moment només hi ha un precedent entre els dos equips, és boníssim pel Barça, és la final de Göteborg del 2021, victòria clara 4-0. Jo crec que han canviat bastant les coses pels dos equips, que no serà tan fàcil, que el Barça és el favorit, però que s'haurà de guanyar sobre el terreny de joc.
Molt bé, i avui has estat amb Mariona Caldentey, no? Ara escoltarem la conversa. Què en destacaries com a titular, com a spoiler, Laia? Què t'ha semblat?
Doncs sobretot l'energia, les bones vibracions que transmet Mariona Caldentey, una jugadora que sempre amb un somriure. A més, acaba de tornar de lesió, això l'ha fet tornar, està encara més fort, amb més ganes d'aconseguir aquest repte, aquesta ambició que transmet, aquestes ganes de jugar, de guanyar, de fer un bon joc. Jo crec que ara, quan l'escolteu, que us ho transmetrà també a vosaltres i que tindreu ja moltes ganes de que arribi la semifinal, que arribi el partit de dissabte, que el Barça pugui sortir a jugar a Stamford Bridge i que tots puguem celebrar un nou èxit de l'equip de Jonathan Giraldez.
Molt bé, Laia, bon viatge, us escoltem des de Londres, gràcies.
Adeu, bona nit.
Adéu-siau, i ens quedem escoltant aquesta conversa cara a cara de Laia Coll amb la Mariona Caldentey.
Mariona Caldentey, què tal? Estàs preparada ja per la part més maca i també important de la temporada?
Hola, sí, la veritat que sí, molt contenta d'estar disponible, de sentir-me bé, i com tu dius, doncs ara és on ens ho juguem tot i qualsevol futbolista ens preparem per aquest tipus de partit, així que, preparada i esperant que els resultats siguin bons.
Vas tornar dissabte després de dos mesos lesionada, vas tenir mitja horeta de joc. Quines van ser les teves sensacions? Com estàs físicament?
Bueno, la veritat és que em trobo molt bé. He estat... Bueno, han estat unes setmanes difícils a nivell mental també i a nivell físic. I m'ho he pres amb calma, des del club també ens ho hem pres amb calma. El primer pues, és estar forts i amb confiança i sentir-se preparat i crec que hem arribat a aquest punt. Així que amb moltes ganes pues, de seguir sumant, de seguir jugant minuts, de portar i de poder ser una solució més per l'equip.
Ara comentaves, no?, l'aspecte mental. Clar, gestionar les lesions és una de les parts més complicades de l'esportista i tu els últims dos anys no has tingut molta sort. Has après a gestionar-ho, això, a fer un reset i, per tant, deixar-ho enrere?
Bueno, és veritat que no he patit una lesió molt llarga com altres companyes, pues, s'han hagut de passar molts i molts mesos seguits sense poder formar part de l'equip, però al final quan tens petites lesions que no et deixen tenir aquesta continuïtat i bueno, quan recaus i tens la mateixa lesió i penses si estàs fent alguna cosa malament o què està passant, per què no està funcionant, si abans tot estava bé, llavors bueno, és una mica de qüestionar-ho tot, de sentar-se amb els professionals que et poden ajudar, de demanar ajuda quan la necessites i quan no estàs bé, i com ja t'he dit abans, doncs amb molta calma, els primers dies, setmanes, permetent-me a mi mateixa doncs, estar trista, estar malament, fer-me moltes preguntes, fer un check de tot, de per què m'està passant això, i a partir de que pues, trobem respostes i trobem petites coses que sembla que poden ajudar, doncs treballar-ho i intentar pues, tornar en totes les millors condicions possible i sobretot pues, segura de que estem fent el procés que toca i que aquestes lesions pues, ja quedaran enrere.
L'any passat, a final de temporada, l'equip va arribar una mica justet de forces i tu ara arribes superforta, no? Cames fresques i a més, no, dius, no ho he passat del tot bé doncs, en aquesta lesió, però ara ja tornes a tenir aquest somriure tan característic de la Mariona. Per tant, això pot anar bé a l'equip, que tu ara arribis amb cames fresques i amb aquesta energia positiva i renovada.
Sí, jo crec que en general vam aprendre de l'any passat, que vam arribar potser en aquest esgotament físic, crec que s'estan ajustant millor les càrregues d'entrenament a nivell condicional, a nivell de temps d'entrenament, de càrregues, que al final crec que, com he dit, vam aprendre i ho estem gestionant millor i jo he estat els últims dos mesos amb una càrrega també diferent, treballant diferent i òbviament pues, no dic que les altres no tinguin ganes de jugar, però jo al no haver jugat pues, segur que una mica més i al final com més gent tenim disponible també, pues, més fortes som, més energia, així que bueno, jo encantada d'estar aquí.
Titular dissabte Stamford Bridge, Mariona?
Això li hauríeu de preguntar al Jona. No sé què passarà, siguin els minuts que siguin, jo estic preparada per sumar, em sento bé, però és veritat que bueno, que són dos mesos sense jugar amb una recaiguda, llavors pues, no sóc jo qui ho ha de decidir, jo estic entrenant bé, em sento bé i siguin 90, 60, 30, 15 els que em toquin, doncs que siguin minuts de qualitat i que pugui marcar la diferència.
Stamford Bridge, semifinals de la Champions, l'objectiu és clar, no?
Crec que tenim dues setmanes per davant en un partit a Stamford Bridge i un partit al Camp Nou que se'm posa la pell de gallina i tot només de pensar-ho, crec que tenim totes molt clar l'objectiu, estem fent les coses bé a la competició domèstica i el que volem totes és estar Eindhoven i poder lluitar per aconseguir aquesta segona Champions, que crec que per tot el que estem fent i com ho estem fent, que ens ho mereixem.
Ambició per part de l'equip, ambició també per part de l'afició, i no sé si això us posa una pressió extra, perquè amb la trajectòria que porteu s'associa el Barça femení amb èxit assegurat. No es contempla que hi pugui haver una possible eliminació per part del Chelsea, que no sigueu a la final, i no sé si això incideix o afecta d'alguna manera l'equip.
Aquí hi ha diversos temes. Jo crec que al final la pressió quan estàs en un equip com el Barça és algo amb el que has d'acceptar i que has de conviure, perquè aquí les exigències sempre són màximes i defensant aquest escut doncs saps que se't demanarà que guanyis cada partit i que juguis bé cada partit, des de l'afició, des del club, inclús des del propi equip intern. I jo crec que això és algo que bueno, que aprens a gestionar quan estàs en un equip gran. I una altra cosa que sí que em fa una mica més de ràbia és que es dona per fer totes aquestes coses, que el Barça arribi a no sé quantes semifinals en pocs anys, que arribi a no sé quantes finals, i al final no és fàcil el que estem fent, i a mi a vegades em fa ràbia que no es valori, que és, com tu dius, es doni per fet de que el Barça ha de guanyar, de que el Barça ha d'arribar a la final de Champions, i tot això, pues, és molt de treball i és difícil aconseguir-ho. A l'equip, pues, això, el Lyon s'ha quedat fora, l'any passat el Chelsea no va passar de grups. És que aquesta regularitat que estem tenint crec que és molt difícil, i que hi ha gent que intenta treure mèrit al que estem fent, i que nosaltres mateixes hem de, pues, ser conscients i estar orgulloses del que estem fent, perquè no és fàcil.
Ara teniu el Chelsea per endavant per complir aquest objectiu de ser a la final d'Eindhoven. El Chelsea, el rival de la final de Göteborg del 2021, 0-4, la primera Champions de la història del club. Heu repassat aquella final aquests dies?
No, la veritat que no, perquè al final el futbol canvia tot molt ràpid, i d'aquesta final, doncs, ja queda una mica enrere. Òbviament, les que estàvem aquí, doncs, tenim bons records d'aquell dia, d'aquell partit, però segur que elles tenen, pues, aquestes ganes de revenja, no? I que volen, pues, també demostrar que han crescut des d'aquell moment. Crec que la final a nosaltres ens van arrodar, de marcar molts gols molt ràpid, i això va decantar el partit, però estic segura que estan favorits. Serà diferent, que el Chelsea és un equip molt fort, que té les coses molt clares i sap molt bé el que han de fer i el que fan bé, i crec que serà una eliminatòria molt igualada.
Nom per nom, per això, si et mires la seva plantilla, tampoc han canviat gaire respecte al 2021, però més enllà dels noms, en què podem trobar un Chelsea diferent?
Bueno, jo crec que a nivell competitiu és un equip que aquest any, l'any passat, doncs, està lluitant per tots els títols a Anglaterra, quan és una lliga i una, bueno, competició en general molt competides, que hi ha molts equips de molt nivell, i crec que potser sense que facin un joc que cridi molt l'atenció, com potser podem fer nosaltres, doncs són un equip molt eficient i molt eficaç, que saben que amb una pilota llarga et fan mal, que no tenen la pilota i estan còmodes, que són intenses i incòmodes defensivament, i crec que és un equip, això, que té les coses molt clares, que té jugadores individualment que poden marcar la diferència, i que, com ja he dit, pues, no els importa no tenir la pilota, però si t'arriben dos cops et poden marcar tres gols.
Això sí, tenen bastantes baixes, més que vosaltres, podríem dir, en defensa. Buchanan és dubte, Bright segur que no hi és, després també Kirby al davant serà baixa, Harder torna de lesió, tot això us beneficia?
Sí, jo crec que, bueno, al final les lesions formen part del futbol. Nosaltres tenim fora l'Alexia, jo també estic tornant de lesió, la Pina també està tornant de lesió. Al final les plantilles hem de conviure amb això. Sí que crec que la baixa d'Emily Bright, doncs, és la jefa de la defensa i la que marca una mica, de la Buchanan. Jo fins que no vegi que no està, doncs tampoc em vull...
No t'ho creuràs.
No em vull confiar molt. I al final, bueno, Frank Kirby i Harder, doncs, durant la temporada no han estat massa presents, i crec que les jugadores que han estat jugant ho han estat fent bé. I al final és una semifinal de Champions, i les que surtin, doncs, estaran preparades per fer-ho bé.
Accepteu el paper de favorites?
Sí, sí, jo crec que sí, més que res perquè ja et deia que al final, pues, hem jugat unes quantes finals ja en els últims anys, i al final tothom té el focus en el Barça, perquè estem fent les coses bé, perquè estem aconseguint resultats i perquè estem guanyant. Jo segueixo molt la Premier, he vist molt el Chelsea i sé que són capaços de plantar-nos cara, van eliminar el Lyon, que això, pues, no és fàcil, no? Així que crec que elles també tenen els seus arguments i que hem de ser prudents amb això.
Sou dos equips molt ofensius, que marqueu molts gols. Creus que més que mai una de les claus serà tenir la possessió de la pilota?
Sí, crec que més que tenir la possessió de la pilota, pues, poder controlar les seves contres, que és amb el que elles fan mal, en córrer l'espai, amb, com he dit, un passe llarg, en una pèrdua de pilota. Crec que, bueno, que hem de tenir controlat això amb la Sam Kerr, amb la Lauren James, que amb la Guro Reiten, són jugadores que individualment, doncs, són molt bones i ja et poden fer mal, però, bueno, crec que defensivament també estem fent les coses bé i jo confio en la meva defensa.
Hem parlat, Mariona, dels canvis, de com ha evolucionat el Chelsea des de la final del 2021. Vosaltres teniu més canvis, us heu reforçat més. Més enllà d'això, com diries que ha canviat el Barça del 2021 al d'ara?
Bueno, jo crec que una mica hem seguit amb la mateixa línia. És veritat que ha vingut gent nova que ens ha donat coses diferents, però crec que la línia és la mateixa. Crec que estem agafant més confiança i al final, quan guanyes títols, et dona doncs, aquest saber competir i saber pues, gestionar diferents moments. Crec que és una cosa que en els últims anys, amb les finals que hem guanyat, amb la final que hem guanyat i amb les que hem perdut, que ens ha ensenyat pues, a jugar en grans estadis davant de molta gent i a poder resoldre de la millor manera possible la situació en què se't poden donar. Al final, a nivell de joc, tothom sap el que juga el Barça i intentem fer el mateix que fèiem fa dos anys i és al final la filosofia del club.
La temporada passada, que parlaves de les finals, a Turín no vau estar bé, veníem també del partit de Wolfsburg, que és una mica enganyós, no?, perquè portava el resultat de l'anada, però l'equip tampoc no va respondre com estem acostumats. Aquest any, els partits fora de casa, més enllà de l'Allianz Arena on es va perdre, doncs potser no hem vist una versió tan bona i brillant del Barça. Per què veiem aquest canvi tan diferent entre el Barça com a local i el Barça com a visitant? No sé si us fa una mica de respecte, per això el fet de jugar fora, Stamford Bridge.
No, la veritat és que a veure, jugar a casa sempre et dona aquest avantatge i més en nosaltres aquesta connexió especial que tenim amb la gent i al Camp Nou, al Johan també, però al final pues, el Camp Nou impacta molt més perquè la capacitat és molt més gran. Però crec que, bueno, que arribat al punt de que és una semifinal hem de ser conscients que allà pues, ens costarà, que serà difícil, però crec que, com he dit, aquesta experiència d'haver jugat en partits grans i contra equips importants, pues hem d'anar a Stamford Bridge amb la tranquil·litat de saber que és una eliminatòria de 180 minuts, que tenim la tornada, òbviament anem allà a guanyar perquè aquest equip és la mentalitat que té, però bueno, és casa seva, elles es faran fortes, elles també segur que es moren de ganes d'estar a Eindhoven, així que crec que, bueno, que segur que costa, però intentarem pues, sortir a guanyar el partit.
I en canvi, no, el Camp Nou és que voleu. Com t'expliques aquest fet? Perquè tant de joc com de resultats, quan jugueu al Camp Nou, sou tan grans, invencibles, no sé si seria la paraula.
Bueno, no ho sé, no t'ho sabria explicar. Jo crec que al final és... El futbol també és, bueno, com qualsevol esport, la part emocional i mental és molt important i crec que jugar al Camp Nou ens dona aquesta energia extra que ens dona la gent, aquesta connexió, com deia abans, que sentim que tenim amb ells i al final que l'equip rival que ve també sap que tot això passa, que quan juguem aquí juguem bé, que ve molta gent. Llavors, bueno, no sé si entre que nosaltres ens venim a dalt i la resta potser venen una mica expectants, doncs mira, pues, tant de bo aquests invencibles que estem estant al Camp Nou, doncs continuï.
Sembla que hi haurà rècord d'assistència a Stamford Bridge i al Camp Nou el ritme d'entrades va molt bé perquè s'han venut ja més de 50.000 entrades. Tant de bo el dia 27 d'abril tornem a viure una tarda-nit d'aquestes màgiques.
Sí, tant de bo que sí. Jo crec que bueno, és l'últim partit segurament al Camp Nou, no? Abans que facin les reformes. És la tornada d'unes semifinals, és a dir, que podria ser la celebració de passar una altra final. No sé, jo crec que els al·licients, pues, perquè vingui la gent, són molt clars i ja estan responent, com tu has dit. Esperem que s'acabin d'animar després del partit de tornada i puguem viure tots una nit inoblidable.
Que s'animin i llavors puguin dir jo hi vaig ser aquell dia al Camp Nou. I potser també amb Alexia ja a la convocatòria, veurem si jugant o no, però potser amb Alexia, això, Mariona, a l'equip, si pogués tornar, si s'acaben de confirmar aquestes bones sensacions, això us ha de donar una dosis extra brutal.
Sí, al final, bueno... Tothom sap el que representa Alexia pel Barça, el que representa pel nostre equip, i nosaltres més que el que volem que torni ràpid, el que volem és que torni bé, que ella es senti segura, que quan torni sigui per quedar-se i que sigui per seguir marcant diferències. Jo no sé quan serà aquesta alta, ojalà pues, sigui d'hora, i òbviament l'estem esperant amb els braços oberts, però ja et dic, l'important és que ella es senti bé i que quan vingui sigui per sumar.
Mariona, ja que tenim l'oportunitat de xerrar amb tu, surto una mica d'aquestes semifinals de la Champions. Dissabte vas arribar als 250 partits de jugadora al Barça, de Blaugrana. Ets jove i lesió a banda, aquesta temporada vas començar realment com un tro. No sé si et sents que estàs al millor moment de la teva carrera i quins són els reptes que et planteges més enllà, no, d'aquest curt termini, que si t'ho pregunto em diràs guanyar la Champions. Més enllà d'això, Mariona, què es planteja?
Bueno, no sabia que havia fet 250 partits, m'ho van dir després del partit. La veritat que passa ràpid. Crec que fa 9 anys ara ja que estic aquí. Encara Soc jove, acabo de fer 27, així que espero que em quedin molts de partits per davant. És que et diré guanya la Champions a curt termini i per l'any que ve tornar-la a guanyar. És que al final, bueno, a nivell una mica més personal, individual, egoistament, doncs estar bé, no tenir lesions, poder tenir aquesta continuïtat, perquè, bueno, com tu has dit, abans de lesionar-me em trobava molt bé, em sentia molt bé, jugava molt, tenia bons números, llavors, bueno, que aquesta ratxa es pugui allargar i que les lesions em respectin, i a nivell col·lectiu aspirar a guanyar-ho tot, com sempre aquí.
L'any que ve acabes contracte, juny del 2024, heu començat a parlar ja alguna cosa amb el club?
No, al final jo estic bé aquí, ells estan contents amb mi, però és veritat que els últims mesos jo he estat amb el tema de la lesió una mica, bueno, out amb això, centrada en el que m'havia de recuperar, però, bueno, tothom sap que sóc culer, que sóc feliç aquí, per tant, ara, pues, bueno, el que hagi de passar en el futur ja ho veurem, ara no, ni m'ho plantejo, la veritat.
Deies que portaves 9 anys aquí, és molt diferent la Mariona de la que va arribar a la d'ara?
Sí, jo crec que sí, jo crec que jo he canviat molt i el club ha canviat molt i, bueno, he vist passar molta gent, això potser és el més trist, no?, que coneixes a molta gent però després t'has de despedir d'ells i això és difícil, però, bueno, vaig arribar amb 18 anys, que com aquell que diu, no tenia ni idea de la vida, no sabia ni a què venia a Barcelona, era el primer cop que marxava de casa, i ara és que sento que casa meva és aquí i estic, bueno, pues, com he dit, passa molta gent i veure que jo puc seguir l'oportunitat d'estar aquí, doncs és pues, motiu d'alegria.
Ha crescut molt el futbol femení, no? Dius, amb aquests 9 anys, sobretot, i tu ho has vist en primera persona, però encara hi ha moltes coses en les que ha de seguir millorant el futbol femení, i una d'elles és el conflicte aquest amb la Federació Espanyola. Si parlem de la selecció, Mariona, tu creus que el retorn de Paredes és un apropament de les parts de cara al Mundial?
Bueno, jo crec que Irene pues, té els seus motius i la seva opinió de per què ha tornat. Al final crec que la gent, no, diu, oh, que són capritxoses o no, és que jo vull estar a la selecció, tothom vol estar a la selecció. Al final els escaparates que hi ha a nivell internacional és brutal, tothom vol jugar un mundial, però el que demanem o el que volem és que se'ns escolti, perquè nosaltres volem que el futbol femení espanyol estigui a lo més alt, no ens val només en estar ahí, no, és que volem ser les millors i per això pues, hi ha pues, certes condicions o certes coses que creiem que es poden millorar. Crec que tot ha arribat a un punt que ni la federació ni nosaltres volíem arribar, que s'ha anat embrutant, que s'ha anat, bueno, al final això, la gent, tothom opina, la premsa es fica, és difícil, però bueno, crec que al final el que hem de fer és intentar remar tots junts per posar el futbol femení espanyol en lo més alt, a poder guanyar títols, a poder ser de les millors seleccions del món, i crec que hem de remar tots cap a la mateixa direcció i bueno, és un conflicte que s'està resolent internament, que s'han de tenir les conversacions que s'hagin de tenir i pues, esperem que amb el temps tot això es pugui solucionar i que Espanya pugui estar entre les millors seleccions.
Parlem de tot el que perdríeu a nivell esportiu, però per vosaltres, que evidentment no teniu ni molt menys els salaris que el futbol masculí, més enllà del tema esportiu, suposa una renúncia molt important de cara al vostre futur, no anar a la selecció? Ho dic amb temes que se'ns escapen potser més de patrocinis.
Sí, òbviament, ja no és només no jugar partits internacionals, és el, bueno, el sou o el salari que també pots estar rebent de la selecció, que també el deixes, o sigui, deixes d'ingressar aquests diners, i com tu dius, patrocinadors, al final el que té més impacte sempre és nivell internacional i això els patrocinadors també, pues, també ho tenen en compte. Per això dic que crec que, i segur que els patrocinadors relacionats amb la federació també volen que les millors jugadores d'Espanya estiguin allà. Al final jo crec que és un win-to-win el poder solucionar aquesta situació, i perquè a nivell mental crec que també ha estat pues, algo que ens ha afectat a totes les parts. A mi personalment òbviament també pues, és un tema que m'ha preocupat i que em preocupa, i és això, no només és a nivell esportiu, és a nivell de patrocinis, a nivell econòmic, a nivell mental, és que bueno, amb ganes de que es pugui solucionar, de que passi el temps i de que tot pugui acabar bé.
T'agradaria anar-hi, això m'ha quedat clar. Estàs disposada a tornar-hi?
Jo crec que tothom vol, vol anar a la selecció, com he dit, tothom vol jugar un Mundial. La cosa és en quines condicions o acceptant algunes coses. Al final, com t'he dit, jo he estat lesionada molt temps, he estat una mica més intentant no pensar en aquest tema perquè, com t'he dit, m'afectava mentalment. Però jo crec que totes les jugadores volem anar a la selecció i el que hem de fer pues, és trobar aquest punt que ens faci estar còmodes a nosaltres estant allà, que la federació estigui còmodes amb nosaltres, i hem de, bueno, d'arreglar coses que s'ha de portar internament, que crec que no cal que explicar de cara a fora. I al final el motiu és que Espanya sigui la millor selecció.
Ja per acabar, acabem amb un tema més alegre. Et vam veure diumenge a la Queens League. Amb quin equip vas?
A veure, és que... La veritat és que la Kings no l'he seguida molt i a la Queens vaig anar al draft perquè tenia diverses amigues que tenien la possibilitat d'entrar i perquè diverses de les meves companyes estan d'ambaixadores. Encara no tinc decidit en quin equip vaig. Perquè
però tens ofertes, eh? Confirmes ofertes.
Sí, no, i més que res a nivell personal perquè tinc amigues i companyes que participen i juguen. I no sé, encara tinc temps per pensar-m'ho, ja veurem.
Què et sembla per això el producte, el que vas veure diumenge?
Bueno, crec que és una altra manera de vendre i d'enfocar el futbol, que segur que estan aquí per sumar, perquè tot el que sigui donar a conèixer futbol femení, donar visibilitat, pues, òbviament benvingut sigui, sí, és una altra manera de veure el futbol i d'enfocar-ho amb tot el show que té al voltant, i la veritat que em va impactar, ja, com ja t'he dit, no havia seguit massa la Kings, i que crec que està tot molt ben pensat i muntat, i tant de bo pues, sigui un èxit més pel futbol femení.
Mariona, moltes gràcies, estarem pendents d'amb quin equip vas a la Queens League, a veure qui és qui aposta, qui posa més per tu, i sobretot estarem molt pendents de les semifinals de la Champions. Moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Magnífica la conversa de la Laia Coll amb la Mariona Caldentell a poques hores d'aquesta anada de les semifinals de la Lliga de Campions. I ja són per aquí els del dijous. Hola, Maria Fernández Vidal.
Bona nit.
Bona nit. Hola, Anaïs Martí.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Senyor Joan Poquí.
Hola, què tal? Bona vesprà, molt bé.
Molt bé. Tot bé?
Magnífic. Meravellós.
Que maca és Mariona, no? Vull dir que és natural, no se la veu impostada, parla molt bé, a més, té un molt bon discurs, es mulla amb tot. No sé, m'agrada molt. A veure si és titular. Ella diu, pregunteu-li al Jona. Li diuen Jona, a Jonathan Giraldez, pregunteu-li al Jona. Tu ara em deies, mentre escoltàvem la conversa, que creus que no?
Jo crec que no ho serà. Jo crec que si està bé Clàudia Pina...
Ha rebut l'alta, avui.
Apostarà per Clàudia Pina, i si no... I si no, veient el que com ha evolucionat el Barcelona els darrers partits, crec que té més opcions per a Lluelo que Mariona Caldentell. Per tant, jo diria que estic parlant de la posició d'extrema esquerra, perquè si no, jo crec que jugaran Paños, Luz Gibrons, Irene Paredes, Mapi León
i
Fridolina Rolfo. Sí. Al mig del camp jugaran Aitana, Patrick Guijarro, Kyrie Wells de mig centre i Patrick Guijarro, i davant Graham Hansen, crec que Heise, podria ser Oshuala, però jo crec que jugarà Geise. I a l'esquerra diria que jugarà, si està bé, Clàudia Pina. O si no, per a Lluelo.
Que per cert, evidentment a RAC1 serem a Londres i fem les semifinals en directe, i Televisió de Catalunya us l'heu quedat també,
sí,
eh? Es podrà veure en obert, eh?
TV3 fa el partit, l'anada, la tornada, i si el Barça es classifica, la final també.
Ah, doncs mira, també, sí. Perfecte, tu, ja veus.
Està a tope,
aquest partidàs, a més que això és dissabte-dijous, vull dir, és que en 4 dies et jugues a una final de la Champions.
No, i escoltava la Laia Coll al principi que us comentava el nivell de venda d'entrades, el ritme de venda, i és brutal, eh?
50.000 ja.
50.000 ja,
en una
setmana.
Espero que no hi hagi sorpreseta d'última hora, eh?
I rècord a Stamford Bridge, no?, d'assistència també.
Bueno, nosaltres avui ho hem explicat una mica al TN, Alexia està trucant a la porta.
Sí, la Laia també ho ha comentat de que potser estaria a la tornada,
vagi,
no?
Exacte, depèn sí. Com vagi. Jo crec que estarà, que podria estar, sobretot si la cosa està decidida pel resultat de l'anada o per com estigui el partit al minut 70. Però clar, també és un bon reclam saber que és l'últim partit al Camp Nou de la temporada, per tant...
De la vida.
Ui, i de la vida. Bueno, que és caure al Camp Nou, ja no hi tornarem.
Jo no poso en dubte que s'hi reveixi com a reclam i que esportivament crec que és un error tremendo tal com està funcionant el Barcelona, posar, canviar.
No, no, però jo m'imagino uns minuts amb l'eliminatòria sentenciada, totalment, vull dir, perquè rebi l'aplaudiment i el caliu.
Exacte.
No? Jo m'imagino això.
Sí, jo també.
Perquè és veritat que esportivament no pots posar una jugadora que fa 10 mesos que no juga, no? Vull dir, has d'anar amb el que tens, llavors si tot va bé, allò els últims 10 minuts, no? Que el
Camp Nou, però si treus un bon resultat de Stamford Bridge i allà ho sentències a la primera part, jo crec que si a la segona part la treu uns minuts, és fins i tot... no sé, és un homenatge a la millor futbolista que tens i que ha estat, que seran 9 mesos gairebé
de fora. Va ser el juny,
el juliol, la primera setmana de juliol.
De juliol al principi, sí, abans de l'europeu.
Home, si fos la Granadilla, et diria, pues sí, segurament hauràs resolt l'eliminatòria amb el Chelsea, amb la Granadilla, en aquest cas, a la primera part. El Chelsea, jo ho dubto, però...
Bé, a veure com va, no? Dissabte al migdia sortirem de dubtes i després dijous al Camp Nou...
T'imagina que Puki algun dia digués que el Barça va sobrat per guanyar algun partit.
No, mare, no.
No seria Puki.
No seria històric, seria una fita.
Tothom, tots teníeu por de l'Olímpic de Lió. El Chelsea l'ha eliminat. El Barcelona va fer una eliminatòria contra la Roma, una mica, bueno, d'aquella manera. Estones bé i estones malament. Per tant, jo, bueno, pues val... No, potser sí, escolta, que el descans del Chelsea-Barcelona ja està liquidat, però jo, a part que aquest camp sempre m'ha donat males vibracions, excepte el dia de Stamford Bridge, i va anar de la manera que va anar patint com a bèstia al final.
El dia d'Iniesta, sí.
És un camp que a mi no em dona absolutament cap bon rotllo, o sigui, que vol que us digui.
Un camp que sempre et recordarà Mourinho,
em
no?
Em recorda l'impresentable al Mourinho, em recorda el robatori de Terry, és veritat que també em recorda golaços de Ronaldinho, és veritat, i una gran exhibició de Messi el dia del teatre.
De l'Orro.
Però també em recorda, les darreres vegades, tinc molt mal record d'Stamford Bridge.
Per cert, parlant de Mourinho, Quim Salvador, el tenim a la pròrroga amb la Roma.
Sí, senyor, perquè Paulo Dybala ha fet el minut 89, el 2-1 per la Roma, resultat que duia el partit a la pròrroga, l'anada havia guanyat el Feyenoord 1-0, la cosa anava que la Roma s'havia avançat 1-0, el Feyenoord havia aconseguit empatar amb gol de Paixão i el gol de Dybala que ha portat el partit a la pròrroga. Som ja al 97 a l'Olímpic de Roma buscant un lloc a les semifinals de l'Europa League i ja a la pròrroga la Roma ha enviat una pilota al pal, una rematada de cap a la sortida d'un córner. De fet, està atacant més la Roma, però el Feyenoord compta que és perillós en alguns contraatacs. La resta de partits dels quarts de l'Europa League s'han acabat. El Sevilla n'hi ha clavat un altre, el Manchester United, 3-0 al final. Si us explicava abans a l'Eix que el primer gol del Sevilla és una pífia de De Gea i de Maguire, el tercer és de resum de l'any, la pífia que fa David De Gea, intentant refusar una pilota amb el peu fora de l'àrea, la vol tocar al primer toc, fa el que es coneix com un misto i la deixa als peus de Youssef En-Nesyri, que això sí, amb qualitat, perquè era lluny i De Gea estava més o menys pel mig, de rosca amb l'esquerra l'envia al fons de la xarxa.
Contra el Barça això no passa, contra el Barça, no? Es fan, els fem internacionals, els porters.
La festa és molt grossa a Sevilla, perquè són a les semifinals d'Europa League i perquè s'han carregat el Manchester United, que pel camí es va carregar precisament el Betis, i també el Barça. El Sevilla jugarà semifinals contra la Juventus, que s'ha classificat amb l'empat a 1 a Lisboa contra l'Sporting, i per l'altra banda del quadre, el Bayer Leverkusen, que ha eliminat el Sant Gilois per 1-4, està esperant rival d'aquest partit que s'ha d'acabar entre la Roma i el Feyenoord.
Que maco, no? Seria maco un Mourinho-Xavi Alonso, no? A les semifinals.
El rato que porta parlant, no ha dit una bona notícia, cap ni una. O sigui, tot és un desastre. És la notícia que donen pitjor l'anterior.
Doncs no sé si tens interessos a la Conference League, però encara he d'explicar més cosetes. Aviam. Tenim un partit a la pròrroga a la Conference League, que és el Nissa-Basilea. L'anada van empatar 2, el Nissa semblava que ho tenia fet amb 1-0, i el Basilea ha fet l'empat a 1 al 86, i ja amb la pròrroga en marxa ha fet l'1-2 que de moment el classifica.
Som de Basilea.
Això sí, una primera bona notícia.
Fundador.
Veus que bé, Joan, això no s'acaba fins que has d'escoltar les cròniques fins al final. Classificat la Zeta Almar, que ha guanyat 2-0 l'Anderlecht i ha passat a la tanda de penals, la Fiorentina, tot i perdre 2-3 amb el Lech Poznan, i classificat també el West Ham, que li ha acabat 4-1 al Gent. Els emparellaments són Fiorentina contra Nissa o Basilea, de moment seria Basilea, i aquest sí que està tancat, West Ham a Zeta Almar. Tant Europa League com Conference League, partits d'anada el dijous 11 de maig, els de tornada el dijous també 18 de maig.
Sí, l'endemà dels de la Champions.
I marca la Roma a l'Eix 3-1, i per tant la Roma de Mourinho, que si no en fa un altre al Feyenoord, es classificarà també per les semifinals. Som al minut 100 de la pròrroga, en falten 20 encara per jugar.
Déu-n'hi-do, eh? Inter-Milan, semifinalistes de la Champions. Ara mateix la Roma i la Juve, semifinalistes de l'Europa League. I la Fiorentina, semifinalista de la Conference. Són 5 italians a les semifinals de les 3 competicions europees.
Vindrà Mourinho després.
Sí, vindrà Mourinho després, perquè a més hi haurà un Mourinho-Xavi Alonso. No? Vull dir, el mestre contra el deixeble, si tot va bé a les semifinals, eh? Roma-Bayern-Leverkusen.
Imagina't quin goig d'eliminatori a veure. És allò... És... Com és que allò? Susto o muerte.
Susto o muerte. Susto o muerte. Amb qui vas? Amb el Roma o el Bayern-Leverkusen? Bé, mira, ara anem amb tota la teca, eh? La porta Ceferin, la trobada avui a Eslovènia, el possible retorn de Messi, n'ha parlat aquí a RAC1 Juli Guiu, vicepresident de l'àrea de màrqueting del Barça. Però és que, ja que estàvem actualitzant les marcadors de l'Europa League, deixeu-me tancar aquest capítol que vam obrir dijous passat aquí, a la tertúlia, que és el de l'Unión Saint-Gilois. El nostre equip, de Bèlgica, aquest barri de Brussel·les. Avui van empatar una al camp del Bayern Leverkusen, avui no hi ha hagut opció. Han perdut una 4 a casa, bé, jugaven al camp de l'Anderlecht, i allà hi ha estat el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, que la setmana passada ens explicava la història del Saint-Gilois. Hola, Lluís.
Hola, què tal, Aleix?
Què tal? Escolta, quina llàstima, eh?
Quina llàstima. Avui ara estem sortint d'aquí del Lotto Park, que avui el Sant Gilòs ha jugat al camp de l'Anderlecht, però la gent, les cares són d'alegria i satisfacció. Avui, és a dir, per ells això és una festa, haver arribat fins als quarts de final de l'Europa League, és tot un mèrit, ja ho haguéssim firmat a principis de temporada, se'ls veu contents, quan ha acabat el partit no ha marxat ningú de l'estadi, és a dir, tothom aplaudint, cantant el càntic que vam escoltar la setmana passada del Ale Unión. Avui també ha sonat el Vamos a la Playa, que vam escoltar la setmana passada, però no s'ha cantat amb tanta alegria com quan hi ha una victòria, però també ha sonat de fons per si algú s'animava. En qualsevol cas, decepció, evidentment, perquè hi havia una mica sensació amb l'1-1, doncs, que a casa es podia fer, però si fas una visió general i veus la temporada que està fent el Saint-Gilois, aquests quarts de final de la Champions i caure contra un Leverkusen, un equip que ho hem vist, que està molt
de l'Europa League,
està molt més acostumat a jugar competicions europees i, per tant, avui ha fet valdre el seu domini europeu per carregar-se aquest modest equip de Bèlgica.
No ha tingut opcions, no? Li ha guanyat la partida tàctica més Xavi Alonso, també l'entrenador del Saint-Gilois. Bé, ja té molt mèrit, no? Com els han acomiadat avui al camp de l'Anderlecht? Era una festa, tot i l'eliminació.
Sí, era una festa, ja et dic, aquí la gent marxa contenta, satisfeta amb l'equip. A més, el Saint-Gilois ha plantat cara, tot i que el Bayern Leverkusen ha fet el seu partit, ha marcat... El que ha passat és que ha marcat un gol al minut 3, això ja ha sigut un gerro d'aigua freda, després doncs, s'ha tancat l'equip alemany i s'ha arribat a posar 0-3. Amb l'1-3 semblava, ha tingut fins i tot d'una pilota al travesser, semblava que el miracle podia arribar, però finalment no. Una 4, però la gent els ha acomiadat amb tots els honors, dempeus, amb una grandíssima ovació, i ara encara els queda el premi un altre premi per aquest any, que és la Lliga Belga. Aquest cap de setmana hi ha l'última jornada, el Saint-Gilois va segon de la fase regular i tornarà a jugar els play-offs per poder-se endur el títol.
Molt bé. Hi havia Mateu Laoz d'àrbitre, per cert.
Correcte.
No hi ha hagut cap traca, cap decisió controvertida?
No. El que passa que ha sigut curiós, quan he vist que hi havia Mateu Laoz al camp, he preguntat a un aficionat del costat per curiositat, li he preguntat, saps qui és l'àrbit del partit? I m'ha dit, sí, Mateu Laoz, el pitjor àrbit de la Lliga Espanyola. Això és el que m'ha dit.
A Bèlgica ho saben,
pitjor àrbitre d'Europa.
A Bèlgica ho saben, exacte. És a dir, jo he fet l'exercici de dir, vaig a preguntar, aviam, el del costat, res, a veure si sap qui és l'àrbit, si coneixen el personatge, i el primer que m'ha contestat és això, Mateu Laoz, el pitjor àrbit de la Lliga Espanyola, i ara he dit que nosaltres el coneixem molt bé allà a Barcelona.
Molt bé, Lluís, t'ho has passat bé, doncs?
M'ho he passat bé, sí, dic, a veure què fa el Saint-Gilois a la Lliga Belga, però l'any que ve tot apunta que el tornarem a veure a competicions europees. En cas de guanyar la Lliga Belga, el veuríem a la Champions, per tant, qui sap si l'any que ve veiem un Barça-Unió Saint-Gilois, que seria fantàstic.
Perfecte. Moltes gràcies per aquestes cròniques. Gaudeix. Adéu, Lluís.
Que vagi bé, abraçada.
Adéu. 11:20. Vinga, va, fem una pausa i de seguida, ara sí, ens centrem en tota l'actualitat del Barça. Farem passar la Marta Ramon i parlarem del possible retorn de Leo Messi, que per cert, ara el Dani Aguilar m'ensenyava que havia xarxes. Luis Suárez ha penjat una cosa molt interessant. Luis Suárez, el amigo íntimo de Leo, ha pensat una cosa molt interessant a les seves xarxes sobre Leo Messi. Ara ho expliquem. I també la reunió La Porta Ceferin, avui a Eslovènia.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Fes-te del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Què és poesia? Poesia és...
el Cabra Rock! El 16 i 17 de juny tens una cita a Vic amb els millors poetes contemporanis de la música catalana. Toni Afons, Zoe Stihomas, Joan Dausà, Sara Roy, els Amics de les Arts, The Tallets, Buo, Jazz Woman i molts més. Aquest Sant Jordi pilla dos entrades pel Cabra Rock i aconsegueix un 20% de descompte. Afegeix una entrada amb cada rosa o llibre i tindràs el regal perfecte per afiançar el teu amor per tota l'eternitat. Entra a cabrarock.cat i pilla el pack Boig per tu fins al 24 d'abril.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Bona nit. En els 3 sortejos del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
el 340, el 367 i el 844.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Vinga, va, pugeu a la Maxus, que ens ho passarem bé avui a la tertúlia del Tu diràs amb el Poquí, l'Anaïs i la Maria Fernández Vidal. A veure, una cosa primer de tot. Què tal el Sant Jordi, com es presenta? Bé?
Bé, amb un fantàstic Atlètic de Madrid-Barça a les 4 de la tarda.
Bé.
Amb feina. Bé, un dia tranquil.
Hola, Marta, què tal?
Hola,
bona nit.
Jo, pensant, jo prefereixo anar al camp del Barça, sincerament.
Ja és, però no t'agradaria un tot
de Sant Jordi,
avui he escoltat
poder gaudir
tarda,
del Sant Jordi avui,
el mestre Clapés,
passejos pel carrer,
el que ho hagi sentit coincideixo amb ell,
llibres,
ho ha desmuntat
al 100%,
ho ha desmuntat tot, sí. Bé, tot això, ja sabeu que aquesta setmana estem regalant un llibre relacionat amb el món de l'esport per Sant Jordi, i avui regalarem, com no, tenim aquí a 3 periodistes que heu escrit en un llibre, no? Avui sortejarem un exemplar del Superheroïnes de l'esport, que la Marta, l'Anaïs i la Maria hi han participat. Uh-huh. El primer o la primera que truqui ara al 902-47700 s'emporta aquest exemplar de Superheroïnes de l'esport. I si tot va bé, us el faré signar, si no sap greu, a les 3, ja que sou aquí. I li signem a l'oient que guanyi aquest premi. Mira, ja em diu el Manu Vilardell des de la producció que s'ha col·lapsat la centraleta i que ja tenim guanyador o guanyadora. Per tant, gràcies a tots per participar.
Quina rapidesa, tu,
I felicitats a l'oient que s'ha endut aquest llibre Superheroïnes de l'esport. I ara, si anem a la teca, Marta, va. Comencem pel vicepresident Juli Guiu, que li ha posat pressió a Tebas avui al món RAC1.
Sí, bàsicament ha dit que seria incomprensible que la Lliga suposés el possible retorn de Leo Messi al Barça.
Tu creus que a Javier Tebas li interessa que Messi torni a la Lliga espanyola? Quina seria la resposta?
No, per suposat. Ah. I seria molt burro que no ens ajudés. Si es produís...
Sí, home, sí, entenc.
Aquest acord, ja m'entens.
Guiu no ha donat cap detall de les negociacions amb l'argentí, però sí que ha parlat de què suposaria el retorn per la parcel·la que ell encapçala, la de màrqueting.
Evidentment seria una bona notícia. No les xifres que has vist i que s'han publicat, però evidentment sí que seria una grandíssima notícia. Segueix sent el futbolista número 1 del món, sense cap mena de dubte. Ara falen igual una miqueta, però no té la tirada de màrqueting que té Messi. És evident que aquesta tornada seria un efecte positiu dintre del món del màrqueting.
Això és el que diu Juli Guiu, vicepresident de l'àrea de màrqueting del Barça. L'operació, ja ho hem dit del dret i del revés un munt de vegades aquí a RAC1, necessita sí o sí encaixar-se en la normativa econòmica actual de la Lliga. Les voluntats de Barça i Messi estan molt clares, però sense l'okay de la Lliga no hi ha operació possible.
D'entrada, com la resta de clubs, el Barça ha de presentar els seus números, els seus pressupostos i plans de viabilitat per la temporada que ve en els propers 10 dies. Concretament, ho ha de fer abans del 30 d'abril. El club, segons ens confirmen, encara no ho ha fet. El que el Barça ha de fer arribar a la Lliga és una fotografia de la situació econòmica actual i la projecció dels moviments que pensa fer i de com pensa gestionar-los. Un cop la Lliga rebi aquest material, l'analitzarà a fons i facilitarà després el límit salarial dels equips, i és amb aquest límit que haurà de treballar el Barça en el proper mercat de fitxatges. És a dir, la Lliga decidirà si el Barça pot anar al mercat sense estar subjecte a la norma del 40%, que abans era la norma famosa de l'1-4. La nova reglamentació, aprovada per la Lliga la passada tardor, implica que en cas d'estar excedit, per cada 10 milions d'euros estalviats se'n podran gastar 4. En canvi, abans, per cada 4 milions estalviats els clubs només en podien gastar un. Estem parlant de salaris. És una proporció, per tant, menys restrictiva de la que hi havia abans. L'objectiu del Barça és demostrar en la seva documentació que pot deixar d'estar excedit en el fair play per poder incorporar jugadors, entre ells Messi, sense el sedàs del 40% que comentem. Això activaria l'operació retorn i el club ja podria fer-li una proposta a l'argentí. Messi acaba contracte amb el Paris Saint-Germain, per tant, vindria a cost zero i acceptant una important rebaixa salarial. A tot això, des de la Lliga ens recorden que a dia d'avui el Barça encara no ha estat capaç d'inscriure Gavi.
Ni Gavi, ni el nou contracte d'Araujo, ni moltes coses. Un cop arribin aquests papers del Barça a la Lliga, en els pròxims 10 dies, amb aquest pla de viabilitat, com és aquest procés? O sigui, com ens hem d'imaginar aquest Consell de Savis de la Lliga estudiant la paperassa del Barça?
No ens hem d'imaginar allò, una sala plena de senyors barbuts i amb túniques,
fumant
això
pipa,
no?
Tal,
fumant pipa, aquestes coses, no. És una cosa més tipo, àgil.
Més tipus assador d'un hostiarra. Soroll de plats, de coberts,
otra de brandy,
copes,
no?
Jo m'imagino que hi ha d'haver-hi molts excels, ordinadors i carpesanos, allò molt gruixuts. Sí. Hi ha d'haver-hi molts números i molta lletra petita. Ha de ser...
Ara van tot en pendrive i...
I es pot compaginar, no?, lo de la taula de l'assador d'Hostiarra amb els Excels,
el plat
no?
Aquí,
ui, i més ho projectes tot amb una pantalla perquè es vegi ben gran i
la
lletra
fent,
petita
t'oblides. I vas fent, i vas fent.
Escolta, jo he fet moltes dintre d'aquest món diferent, que és el món de les penyes, jo he fet moltes trobades de penyes amb una taula com aquesta.
Amb un PowerPoint?
No. La gent menjant i jo al costat del meu plat l'ordinador portàtil i anar escrivint mentre podia arrambar una gamba o un tros d'algú.
Doncs,
sí, es pot fer tranquil·lament.
Des d'aquí ho proposem com una idea. El cap pensant, el guardià de les essències de la normativa econòmica de la Lliga és el director general corporatiu Javier Gómez. Ell i dues persones més conformen l'òrgan de validació de la Lliga, que són, podríem dir, els jutges. Després també té pes en aquestes decisions el comitè de valoració, tot i que les seves apreciacions no són vinculants, sinó consultives. Aquest comitè de valoració està format per 3 o 5 membres, tots ells professionals independents del món financer o del món jurídic vinculats a l'esport. L'òrgan de validació és qui accepta o no accepta els pressupostos elaborats pels clubs, és a dir, el dossier que presentarà el Barça abans del dia 30. I el comitè de valoració fixa el valor dels jugadors i ajuda a definir els criteris segons els quals el contracte d'un jugador pot ser acceptat i, per tant, inscrit o no. I això ens interessa, perquè en el cas de Messi, la seva edat, 36 ara al juny, i el fet que se li vulgui fer un contracte curt, de màxim 2 temporades, tindrà la seva importància. De fet, ja ho deia el propi Tebas el 24 de març.
Estando en el final de su carrera y sabiendo que ya no le queda, es más probable que se pueda admitir una rebaja importante de sueldo, porque no es lo mismo haciéndolo cuando te quedan años de carrera que cuando no te quedan años de...
El comitè de valoració es fixa en factors com l'edat, perquè amb 36 anys Messi no val igual que el Messi dels 25, i això importa a l'hora de calcular el valor d'un jugador i del tipus de contracte que se li pot fer. També es fixen en el protagonisme que ha tingut la darrera temporada, o també en els premis individuals, però també hi ha un punt en una llista de 10 que és molt eteri. Qualquier otra situación que resulte justificada y acreditada. Que vindria a ser com una mena de calaix de sastre, com una mena de paraigües,
el
molt
comodí,
subjectiu.
No? El comodí, no?
On i cap qualsevol cosa que es vulgui justificar.
Fixarem el valor i el salari del jugador, ens el creurem o no, amb aquest punt. Qualquier otra situación que resulte justificada o acreditada.
Però tot justificat i acreditat. És molt, és molt important.
Per tant, aquest comitè de valoració és clau, ara mateix, perquè hi hagi operació retorn de Leo Messi.
Però sobretot el que ho regeix tot i el que fa de jutge definitiu és l'òrgan de validació. Això també és important remarcar.
Primer l'òrgan i després el comitè de valoració és qui decidirà com estan els números del Barça i en quina situació pot moure's de cara al mercat de fitxatges d'estiu. Abans de deixar-vos opinar sobre el que vulgueu, que és molt interessant això que ens explica la Marta, en quin punt tenim els números del Barça? A veure, fem
el Departament Financer del Barça va presentar a l'última reunió de la Junta Directiva de fa unes setmanes en quin punt es trobaven els esforços que s'han demanat a totes les seccions i àrees del club. L'objectiu, ja el sabem, és retallar uns 200 milions d'euros i a data del 30 de març s'havien provisionat de tots els departaments, àrees, etc, 110 milions. Per tant, a mig camí de l'objectiu final, que són els 200, o sigui que encara queda feina per fer, cal continuar passant la podadora i generar també sobretot, i ens ho subratllen molt, més ingressos.
Per tant, han d'arribar més ingressos, però el Barça ja té programats, amb totes les àrees que ha demanat esforços econòmics que explicàvem aquí a RAC1, uns 110 milions retallats, no està malament, No
retallables.
Bé, retallables,
que s'han d'executar.
S'han d'executar, però com a mínim ja s'ha fet la feina i, mira, d'aquí jo en trauré 5, d'aquí jo 15, d'aquí jo 20.
110 de bones intencions.
Sí, exacte. 110 de fotre
quan l'objectiu final són 200.
110 i també pot ser de fotre gent al carrer, clar, pot ser de retallar també.
No està descartat fotre gent al carrer, no.
Val, i acabem l'últim punt i ara ja sí, us deixaré opinar. Com ho veu Messi, tot plegat a dia d'avui?
Doncs de moment continua a l'espera, perquè encara no ha rebut cap oferta ni cap proposta formal per part del Barça que li farà arribar, doncs, quan hagi passat tot aquest sedàs que explicàvem ara de la Lliga. Ara mateix, pel que sabem a RAC1, les dues ofertes que té sobre la taula són el més dur del Paris Saint-Germain i l'oferta de l'Aràbia Saudita. La del conjunt francès és qüestió només d'activar-la, però Messi, com ja vam explicar, vol conèixer més a fons el projecte esportiu de la propera temporada. Pel que fa a l'oferta saudita, és una proposta de 400 milions per jugar-hi una temporada. I en clau Barça, de moment no hi ha hagut més trobades entre el club i el jugador, més enllà de la que ja va transcendir en el seu dia entre Laporta i el Parc, Jorge Messi, i tampoc n'hi ha cap més d'agendada. Per tant, els contactes amb el jugador, que sabem que existeixen a través de terceres persones, però proposta en ferm del Barça de moment cap. Un cop la tingui, serà aleshores el moment de decidir.
Així estan les coses. Quim, hi ha hagut gol, també?
Hi ha hagut el quart de la Roma, l'ha fet Pellegrini, per tant, Roma 4, Feyenoord 1, queden 8 minuts de pròrroga, això està dat i beneït, la Roma de José Mourinho, que jugarà semifinals d'Europa League contra el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Vaja, si el Feyenoord no fa ara 3 gols, que no fa massa pinta que els hagi de fer en 8 minuts de pròrroga, però coses més estranyes hem vist al gol al món del futbol. I el partit que tenim a la pròrroga, la Conference League, continua 1-2 pel Basilea al camp del Nice, queda ja només un minutet, si això s'acaba així, el Basilea es classificarà i jugarà contra la Fiorentina, semifinals de la Conference.
Molt bé, ara rematem aquest final, però està tot dat i beneït. Roma, Bayer Leverkusen, Sevilla, Juventus, són les semis de l'Europa League. Recordo que el guanyador d'aquesta competició anirà a la Champions, vull dir que el Sevilla, que pot acabar 13, 14, 15, pot jugar a la Champions la temporada vinent via Europa League. Ja sé les vostres opinions, la de la Maria i el Poquí, no voleu que tornin en pintura, l'Anaís sí.
No, però no, ja no és que no volem que torni, o sigui, jo no surto del meu esturament amb aquest tema, perquè és com si el Barça ens estigués dient que ha de fer dieta i es van preparant unes pastanagues, un cogombre, un enciam, un tomàquet, i de sobte allarga el braç i es comença a fotre dònuts. És que no ho entenc. O sigui, com pot ser que s'hagi de retallar tant, que econòmicament sigui una situació tan feble, que el club sigui tan vulnerable, que... I de sobte, no, és que anem a fitxar Messi. És,
bueno,
no,
perquè necessita recursos per generar ingressos.
I ja, però llavors has de mantenir.
Que ara mateix, si tu el portes, doncs generaràs molts més ingressos dels que has ingressat.
Però és una sensació. És a dir...
Una sensació, Maria, a veure, una sensació... Messi ha portat 10 patrocinadors nous al PSG...
És que sembla que Messi,
PSG,
que perquè vingui
només
Messi...
Només amb la seva presència. O sigui,
sí,
Leo,
correcte.
I això és una realitat.
Sí.
Vull dir, si Messi torna al Barça...
I s'ha revaloritzat a París...
No s'ha
devaluat.
No, però ha portat ingressos al club,
però...
i perquè no han pogut vendre com s'hauria d'haver venut el tema del Mundial, perquè clar, evidentment li has guanyat a la França de Mbappé i tu no pots explotar això, però si ho haguessin pogut explotar hauria pogut portar molts més ingressos, però molts més.
Que si Messi ve i les coses van bé, collonut, però si Messi ve i les coses no van rodades... vaja, jo no em vull ni imaginar què passarà.
És engreixar per morir. Seguint amb el tema de la dieta, és engreixar per morir, perquè és...
Totalment.
És fer un pas endavant financer, que jo ho dubto, però no ho qüestiono perquè no hi entenc, És a dir, no m'ho crec, vull dir, no veig tan clar, però jo penso que és bastant clar que l'evolució esportiva que pot tenir l'equip la talles. També depèn de quins jugadors acabin marxant, perquè el que és evident és que hauran de marxar jugadors. Si se'n va, m'invento, faig hipòtesi, se'n van Ansu Fati i Ferran Torres, doncs mira, no passa res. Ara, si ha de marxar Balde, si ha de marxar Gavi, si ha de marxar fins i tot Christensen, em sembla una errada brutal, coaccionar d'aquesta manera l'evolució de l'equip i a part només esportivament. I si a sobre es queden futbolistes com els que tots sabem que es quedaran, doncs crec que és no una passa enrere, és un ensorrament en el passat absolutament incomprensible.
I em sembla interessant el que ha dit, perdona, la Marta, de que s'està interessant pel projecte esportiu que quedarà i tal, perquè encara hi ha, o se sent la cantarella de que Messi vindrà assumint un altre... Messi
no.
És Messi.
Messi
no,
ve no, a fer de Messi.
No ha patit un rentat de cervell a París. Ell ve a fer de Messi, i se'n va de París perquè no pot ser Messi com era el Barça, i vol venir a fer de Messi.
Ell ve a fer de Messi i a jugar-ho tot. Si no tot, al 100% com era abans, vindrà a jugar al 90-95% d'aquest tot.
I això implica sentar jugadors a la banqueta que estan en ple creixement.
Si és que
tota una confiança teniu en un entrenador que ha demostrat ja... I és que tinc les de perdre, perquè clar, són dos contra un.
Deixa'm acabar. I econòmicament, el que a mi el dubte que tinc, és que no dubto... És a dir, igual que futbolísticament no dubto que farà gols de falta... No ho dubto, perquè marcarem més gols.
Mira, no ens aniria malament.
I que guanyarem, i que el Barcelona guanyarà partits...
Que no en fem des de que va marxar.
En lloc de guanyar 1-0, doncs en guanyarà 5-6-0. En canvi, estic convençut que dels 10 partits que el Barcelona ha guanyat 1-0, potser en perd 2. I això són 6 punts menys. O sigui, seran molts més gols, però seran menys punts a la Lliga. Aquest és el meu vaticini.
Per cert.
El que jo crec. I econòmicament, i amb això acabo, i no parlaré més del tema, és... Està molt bé, estic generant molt. No ho poso en dubte. Però clar, les xifres que avui he llegit a alguns llocs, que jo no sé si són certes o no, que s'està plantejant, que és 25 milions d'euros bruts, més...
Dos anys, eh?
Dos temporades, em sembla escandalós. O sigui, 25 euros per any, eh? 25 milions per any.
Sí, però això són bruts, que serien uns 13...
Sí, al Barcelona li costa
13 nets.
Sí, però 25, tu has de mirar els bruts.
Els bruts. Més variables.
Sí, però vull dir que és l'escala salarial. És a dir, Lewandowski estan aquests 12-13 nets, que són 25 bruts, que és el que més cobra la plantilla.
Més.
I que creixeran.
Més.
4 anys.
Més variables indeterminats, numerosos variables, jo he sentit amb algunes informacions, més una participació financera en tots aquests recursos que diu l'Anaïs que s'anarà pel Barça. És a dir, al final és el cuento de Roberto i les cabres. Tu tindràs uns ingressos que t'estan donant i resulta que d'aquests ingressos tu te'n quedaràs. És com les palanques.
Però una cosa guanyarà el Barça. El Barça guanyarà gols i guanyarà calés, el Barça.
Bueno, guanyarà
encara
gols.
Que sí, guanyarà gols.
És que Messi és com
mínim
una palanca, en aquest sentit.
Sí, clar,
palanca. No,
molt bé,
i sense el com ho és
mira,
claríssimament.
Mira, perdona, el Barça ha fet una publicació al seu Instagram oficial que diu que avui, un dia com avui, 20 d'abril, Luis Suárez va marcar 4 gols contra el Deportivo de la Coruña, us recordeu? Va fer un pòquer. Doncs Luis Suárez ha agraït aquesta publicació a les seves històries d'Instagram, i després, la següent història de Luis Suárez és ell abraçant-se amb Messi vestits del Barça i ha posat back, el símbol de back, de tornar. Back Leo Messi ha posat.
Encara tornarà el també. Hòstia, ell.
Luis Suárez està donant per fet que Messi torna al Barça amb aquest back Leo Messi a les seves històries.
Bueno, jo crec que el Kun també ha fet la seva campanya.
Qui pot estar remant...
Fins i tot Lewandowski ha dit que li agradaria que tornés. No, jo dues coses molt ràpides. Estic d'acord a nivell esportiu amb el Puqui i la Maria que el Barça hauria de prioritzar abans altres moviments, com per exemple la inscripció de Gavi, Araujo per suposat, la renovació de Valde. O sigui, això... que vagi per davant de Messi i de tota la resta, i ho dic i ho... És que realment ho penso. I de Leo Messi, doncs, jo crec que al final s'ha de confiar una mica també en un entrenador que ha demostrat per activa i per passiva que si ha de seure a futbolistes com Gerard Piqué, com Jordi Alba... I, bueno, Busquets ja no, perquè ell considera que no... perquè considera que no té relleu. Deixa'm acabar, que jo t'he deixat acabar.
Piqué, perquè
no té relleu. Deixa'm acabar, que jo t'he deixat acabar.
I Alba, perquè és clama al cielo.
Un segon, que li tocava l'Anaïs.
Deixa'm acabar.
ha demostrat que els pot asseure, i a Busquets no ho ha fet perquè considera que no té a un futbolista que sigui millor en la seva posició. Vull dir, deixem de tractar Xavi com si acabés d'arribar i no sabés què fer amb els futbolistes amb els que ha compartit tota la seva trajectòria esportiva, perquè no és veritat, i no sé què més ha de fer ja per
no, jo per no, demostrar jo no, que, jo no tracto, que... és més, per mi l'únic bri d'esperança que em queda en que Messi acabi tornant al Barça és la gestió de Xavi, precisament.
Clar.
És a dir, jo no crec que Xavi acabi de caure de la figuera. Ell sap el que implica que torni Leo Messi, per mi. És una mica l'única esperança.
I que parlen molt sovint,
Però també et dic una cosa, tu creus que Xavi ara mateix seria capaç de mantenir l'opinió de no vull que vingui Messi al Barça? Mateix és insostenible aquesta opinió.
Jo crec que no, Maria, jo crec que no. Jo
tu crec que si ara Xavi sí. no vol que Messi vingui al Barça, sí. jo crec que ja ni gosaria obrir la boca, perquè clar, només faltaria que es filtrés.
Doncs jo penso que sí, que si ell considerés que no és bo pel seu encaix, ho diria i que li respectarien.
Jo sobre sobre aquest argument de que primer van Gavi, Araujo i Valde, que crec que tots hi estem d'acord, els que tenim dos dits de front,
amb
el que vull dir és que aquest argument caurà, perquè si el Barça té marge salarial per portar Messi, ja haurà inscrit aquests jugadors.
Exacte.
És que
vull pensar-ho.
Jo no he necessitat com a inscripcions o inscripcions. És que jo conto que hi siguin tots i Messi.
Clar.
Llavors, a l'hora de fer un 11, què?
Ah, tu parles esportivament.
Clar, no,
jo deia de l'encaix amb la Lliga, l'argument de l'encaix amb la Lliga, jo crec que cau pel seu propi pes, perquè si el Barça té marge salarial per negociar un contracte amb Messi, vol dir que haurà fet la feina i per tant podrà inscriure els altres, crec.
Jo el que estic convençut,
i això no vol dir tractar a Xavi de res, Anaïs, ho sento.
He dit que s'havia de donar confiança al jugador, a l'entrenador, perquè ha demostrat que pot asseure futbolistes veterans quan a ell no li interessa que juguin.
Has dit que prou de que tractem a Xavi com no siguin...
No, perquè tu has dit que dones per fet que Messi arribarà per manar.
Home,
i que el col·locaran quan ell vulgui, que farà el que ell vulgui, és el que tu estàs dient. I ara, jo dic que hi ha un entrenador que ha demostrat
fet,
el contrari.
Jo dono per fet que Xavi tindrà problemes per gestionar això, i que és un error de Xavi i voler gestionar això, perquè és impossible de gestionar. És a dir, no hi ha casos a la història del futbol, ni recent, ni antic, ni més antic, que això hagi sortit bé. No n'hi ha. I no sortirà bé, perquè Messi és un futbolista que tu no el pots gestionar. Es gestiona ell, com ell vol. I el que no entengui això és que té un punt d'il·lús, i en aquest
bueno,
sentit...
Tu no creus que hagi canviat? No creus que del Mundial no ha rebaixat una mica? No,
ni ha canviat, ni canviarà. Ja. Ni ha canviat, ni canviarà. Perquè no.
A mi em diuen que París ha viscut una bona dosi de realitat i que ha vist que potser hi ha coses que no funcionaven com havien de funcionar.
A París està en un club
on
el jefe de l'equip és Mbappé.
I el preferit ja és una dosi de
cosa que aquí
per això no, ha volgut marxar.
Cosa que aquí no passarà. Clar, per això vol marxar.
Clar.
Cosa que aquí no passarà. Aquí ell serà el que manarà i el que dirà i el que farà.
Ha fet aquesta cosa tan horrorosa de sortir de la zona de confort. Clar. I vol tornar?
Claro. I quan ens fotem l'hòstia... I quan ens fotem l'estimbada de la Champions... No dic si ens la fotem, Quan ens ho tenim a fotre... Hi ha altres culpables.
A veure.
No serà ell, seran altres els culpables.
Com m'agraden aquests debats apassionats sobre el barcelonisme
i
sobre Messi.
I estem, que no ha passat ni Sant Jordi. Falten molts capítols.
L'òrgan de validació de la Lliga, després el comitè de validació, després ha d'arribar...
De la Lliga, deixa'm afegir una coseta.
Sí.
S'ha interpretat ara em poso com si m'interessés que vingués Messi, s'ha interpretat les paraules de Tebas a la roda de premsa aquesta de la
Sant Jordi. Que li obriria la porta, no?
Jo interpreto al revés. Jo ho interpreto al revés, perquè ell diu ojalá pudiera venir Messi, que no és la primera que ho diu, ho he dit diverses vegades. Ojalá el Barcelona haga lo que tiene que hacer para que vuelva Messi. És a dir, li estaria al Barça. Jo et deixaré que vinguis i fas aquestes coses sense saber què és el que li planteja al Barcelona, que segur que no serà exactament el que Tebas vol que li ofereixi. Si no, Guiu avui no diu...
Estic molt d'acord amb això. Jo hi era ahir
a Madrid sí, amb el Damià López.
Amb el Damià. I la sensació era aquesta de dir, sí, pot venir si fas el que jo et digui. Sí, això és claríssim.
Les meves normes.
Les meves normes, la meva competició, encara que després ho disfressi dient que és la competició dels clubs i que tots els clubs manen i que ell parla en boca dels clubs. És mentida, o sigui, és al revés. Ell diu i la resta hi va.
Quim, ara sí, s'ha acabat la jornada de l'Europa League, tenim les semis ja.
Doncs sí, la Roma classificada després de guanyar el Feyenoord 4-1 en pròrroga inclosa, perquè el partit s'havia acabat 2-1, 1-0 pel Feyenoord a l'anada, i en el... anava a dir temps afegit, no? Que això són el descompte de tota la vida. A l'extensió, a la pròrroga, els gols de Sharawi i de Pellegrini classifiquen la Roma de José Mourinho per les semifinals, que, insistim, jugarà contra el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. L'altra semifinal, ja ho hem dit abans, serà Juventus-Sevilla. I a la Conference League s'ha acabat el Nice 1-Basilea 2, resultat que classifica l'equip suís. Per tant, semifinals, Fiorentina-Basilea i West Ham a Zeta Alkmaar.
Molt bé, a mitjans de maig, tot això. Gràcies, Quim, fins ara.
Fins ara.
12:15. Fem una pausa i seguim, que hem de parlar de la reunió Laporta-Zeferin. M'agradaria que comentéssiu la notícia d'aquesta setmana, no? Que és la compareixença de Laporta i tot el que ha derivat, que és un vídeo fastigós del Real Madrid a les seves xarxes.
RAC 1. Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
En la lluita contra el càncer no ens podem rendir. El 29 d'abril posa la samarreta de Fem el camí al teu costat i camina de Manresa a Montserrat. 26 quilòmetres de solidaritat amb els que ho viuen de prop. Un dissabte d'esport, natura i compromís. Entra a femelcamí.cat i inscriu-te. Si tu no et rendeixes, nosaltres tampoc.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Aquest Sant Jordi, Barcelona s'obre per a tu com un llibre. Comença per la Superilla Literària, entre Diagonal, Gran Via, Pau Clares i Balmes. Segueix llegint per tots els barris de la ciutat i passa la pàgina per descobrir el retorn de la gran festa del llibre a la Rambla. Informa-te'n a barcelona.cat/Sant Jordi. Ajuntament de Barcelona.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAF i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del peix de roca de Begú.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegú.cat i a l'oficina de turisme 972-624520.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begú és autèntic. Peix de roca a Begú.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara, vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
Hola, mare, saps què? He aconseguit la feina. Uf, la veritat és que encara no m'ho crec. Estic molt contenta. Al final tindràs raó quan em deies que sortís de la meva zona de confort i que aprengués coses noves. Ai, si és que ets la millor, la millor.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per oferir formació per a l'ocupació. Aquest any a 300.000 persones. I que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Fa 10 anys, Renault va obrir camí als cotxes elèctrics. Avui, entrem en una nova era amb Renault Megane E-Tech 100% elèctric. 220 cavalls o 160 kW. Ara amb lliurament immediat i 3 anys de manteniment inclosos. Condicions a Renault.es.
I mou-te sense restriccions per la zona de baixes emissions amb la gamma Renault E-Tech. Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 19 d'abril del 1951.
I el número de la sort, el...
El 9.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí també, i amb tota la informació del Barça, amb la Marta Ramon, que per cert, felicitats per la part que us toca també, que ahir van sortir els EGMs i som líders.
Ah, sí?
Tot el dia, no? Un EGM més. Pràcticament tot el dia. 19 hores de 24 és líder aquesta emissora. I aquest programa és líder també. No, per la part que us toca, si sou vosaltres els artistes.
Ah, sí, som nosaltres que ho aixequem.
Els artistes sou vosaltres els dijous.
Programa el Conde, que...
Un arreglito.
Aniràs a buscar la teva part del pastís.
Mira, si saps qui ha parlat avui, la porta amb Zeferin. I a més, cara a cara, serà anat a Ljubljana, la porta.
Sí, a Eslovènia, que és el país d'Alexander Zeferin. L'objectiu de la trobada ha estat suavitzar postures, donar-li la seva versió del cas Negreira i defensar la innocència del Barça. La porta ja va ser molt conciliador amb ell públicament a la compareixença de dilluns i ha continuat en aquesta línia per rebaixar tensions. Una porta que, com va dir dilluns, està convençut que la UEFA no sancionarà el club deixant-lo fora de les competicions europees.
Mira, sobre tot això que lliga molt, no? Cas Negreira, la reunió amb Zeferin, la compareixença que va fer l'altre dia a la porta.
Pot ser que aquesta sigui la setmana de les reconciliacions.
Sí. Bueno, és la setmana de netejar una miqueta la reputació del Barça.
Sí, és el dimecres a la Lliga. Dimecres a la Lliga, avui amb la UEFA.
Sí. En una setmana ho ha aconseguit.
No, i després de 2 mesos de molta congelació i d'inoperància, està molt bé que el club agafi el toro per les banyes i comenci a treballar per no tenir problemes.
Diplomàcia, se'n diu, això que ha fet avui Joan Laporta. No, anava a dir que, per lligar-ho tot, anem a escoltar Juli Guiu, que avui ha parlat de tot el que ha derivat de la roda de premsa del cas Negreira de Laporta.
Sí, sobretot d'aquest vídeo meravellós del Real Madrid. Avui s'hi ha pronunciat el vicepresident de l'àrea de màrqueting, Juli Guiu, ha parlat en aquests termes, en aquest vídeo de resposta al discurs de Joan Laporta.
A títol personal, ensenyar la cosa més vergonyosa que es pot fer en la vida. Com crec que opina tothom que té dos dits de front.
Doncs això. Bé, ara sí. Cas Negreira, compareixença a la porta, vídeo del Madrid. Podem posar l'inici del vídeo del Real Madrid que va penjar a les xarxes socials perquè inspiri Joan Poquí i, si voleu, també Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Si
no l'hem sentit prou, no?
També vull fer una referència a l'hora de concluir a la compareixença en el judici d'un club. Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació particular... i un club que diu que se sent perjudicat esportivament. Aquest club és el Real Madrid, el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Per les raons que sigui, però ha estat, ho sabem tots, afavorit per les decisions arbitrals. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim.
Aquí ja van apareixent imatges, del Camp Nou, inaugurat.
Clar, el Camp Nou, diu. Diu el Madrid.
El gran estadio abrió sus puertas. Pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Giovanni, oficiará la Santa Misa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad en la hora de rendir homenaje.
Si en aquella época tinguessis una altra opció.
Sí, sí, clar. Sí, és que dic, bé, ja està, ja t'he inspirat.
Que el va, que el va inaugurar el José Solís, no? Ministre de, sí, de no sé què, del moment. Clar, és el que diu l'Anaïs. Qui havia d'inaugurar-lo? El president de la Generalitat a l'exili? No sé, algú del PSUC o de l'Esquerra Republicana, del POUM? Qui ho hauria de fer? Clar, és que qui no era del règim estava o afusellat, o empresonat, o exiliat, o perdut per alguna cuneta de Déu. És a dir, no hi havia una altra opció. Aleshores, atribuir aquesta situació anòmala, la condició d'espontaneïtat del poble que era, de l'institució Barcelona, que estava contenta de poder exaltar les virtuts i valors de la dictadura franquista. Pretendre que això va ser així en el cas del Barcelona és cinisme nivell premium, perquè Laporta va parlar de cinisme en la roda de premsa pel fet de presentar-se a la causa en tota la roda del món, i resulta que responen amb aquest vídeo. Això ja és cinisme al quadrat.
Però una mica cutre, no?
I cutre.
O sigui, no? A mi m'ha sorprendre per cutre.
Però, o sigui, però escolta, que
una mica loser i
que els hi han comprat el discurs.
Jo crec que
la presidenta de la Comunitat de Madrid...
Però de quines persones estem parlant,
bueno,
per favor?
Hòstia,
ja ho sé que són persones que remenen calés públics.
Collons.
Però estem parlant d'un nivell de personatges que...
Però se'ls escolta,
no em feu
molta
dir
gent.
És que...
I aquest vídeo l'haurà vist molta gent, i hi haurà molta gent jove que no tindrà ni punyetera idea del que va suposar el franquisme, i que es pensaran... O sigui, a mi el que em sembla més greu de tot això és que dibuixen el franquisme com si fos una etapa més, un govern més, una història més, sense tindre en compte la falta de llibertat de tot,
sí,
de que s'havia de demanar
calibrar les conseqüències,
en tot,
no?
De la quantitat de gent que ha perdut a familiars i que encara no els han trobat.
Bueno, no descuiden que el franquisme va fusellar un president del Barça.
Exacte, és que em sembla tot molt, molt greu des d'un punt de vista sociològic i pedagògic, i que mira... que el Madrid, perquè això és un vídeo que fa Real Madrid Televisió, però és que el Madrid ho tuiteja, és a dir, és un comunicat oficial del Madrid, que té quants seguidors? Moltíssims. I que la gent pugui accedir a aquest tipus de continguts, i molta gent sense saber, insisteixo, què va suposar el franquisme, a mi em sembla entrar en un joc extremadament perillós.
47 milions de seguidors.
És que 47 milions de seguidors.
I l'ACB ho va retuitejar,
sí,
el seu president,
ja...
Antonio Martín,
que
és vergonyós. Però és que, a més, el vincle del Madrid amb el règim, jo crec que és inqüestionable des d'un punt de vista, està documentat des d'un punt de vista històric. Que el Barcelona... Franco li va donar... en temps de Franco se li van requalificar terrenys. Bueno, jo penso, i si, com a qualsevol, o com a moltíssims, no qualsevol, com a moltíssims propietaris de finques, que quan les ciutats s'expandien, en el cas de Barcelona, quan Barcelona es feia gran, doncs la gent que tenia terrenys, i en aquells terrenys anaven a fer pisos, doncs se'ls va requalificar. Jo sempre m'he preguntat, quan surt aquesta informació, per què en el Barcelona no se li han de requalificar els terrenys que tingués d'on havia marxat per fer altres camps, perquè la història és que el Barcelona està a les Corts, compra uns terrenys nous també a les Corts, on tenia el Camp Nou, i al cap d'un temps els terrenys de l'antic camp es requalifiquen per poder edificar. Ostres, però això ha passat, insisteixo, amb moltíssima gent i amb molts clubs. A Barcelona mateix ha passat amb altres clubs, no? Per què el Barcelona no té dret a fer-ho?
Em deixes llegir un fil que vaig veure a Twitter sobre això, que em va semblar molt interessant, d'un oient que el desconec, jo el citaré, es diu Miguel Ángel Palos, @MickeySticks. Diu que durant el cop d'estat feixista, el club es va decantar pel bàndol republicà, defensor de la justícia, per la força de l'Espanyol... llavors explica que s'està posant com a argument les requalificacions, no? Clar, Madrid diu, sí, és que li van requalificar. I diu, primera requalificació. Llavors explicava aquí el context, que em va semblar molt interessant, el Miguel Ángel aquest. Diu, donada
la primera requalificació del Barça, del règim franquista del Barça, 1951. Es canvien els terrenys entre la Riera Blanca i el carrer de la Maternitat per altres situats a la Diagonal. Tot això sota el mandat de Miró Sans, que casualment era considerat com un dels homes d'absoluta confiança del règim. Vull dir que ja...
Sí, però el 51 no és Miró Sans, és Agustí Montalga Lobart encara, el president.
Bé,
segur.
Bé, no sé, diu això que...
Miró Sans jo crec que és a partir del 53. Però,
i llavors diu que que això ho explica en el llibre del Barça Segrestat de Xavier García Luque amb Jordi Finestra. Segona requalificació, explica. L'any 62 per Enric Llaudet. Era del tèxtil i vinculat al règim franquista. Un altre cop ens trobem amb la mateixa dinàmica ja especificada, caciquisme franquista inevitable en una dictadura. Clar, és que segrestaven el club. Per tant, les requalificacions es feien perquè el club estava segrestat. I la tercera, l'any 65, la va fer Joan Guix, que va ocupar diversos càrrecs d'importància en el règim franquista i que, per influència de la seva bona relació amb el règim i en concret amb Torquato Fernández Miranda, president en l'època aperturista franquista, va aconseguir aquesta tercera.
Sí, però on jo vaig a parar és... Barcelona s'ha anat expandint amb els anys, des de que es van enderrocar les muralles, es va fer l'Eixample, el Plan Cerdà, i tot això eren terrenys, i s'han anat...